Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Tornem als Merinals perquè si ahir anunciàvem que la Generalitat acceptaria enderrocar els pisos malmesos del barri, avui el veïnat ha reclamat que ho posin per escrit. Després d'anys lluitant perquè el govern català s'avingués a acceptar un informe independent que analitzés l'estat dels immobles, els afectats temen que tot quedi en no res. Ho volen al sac i ben lligat. Francisco García és president de l'Associació del Barri.
La comparativa amb el que va passar a l'any 92 i en funció del resultat de l'informe, si la malaltia, si el fet és el mateix pel qual es van substituir les 592 vivendes, doncs que es faci el mateix amb les 170. I si l'informe neutral, repeteixo, diu que són boixos, que els pisos estan bé i que no passa res, també ho acceptarem perquè l'haurien signat abans, l'acceptació de la conclusió de l'informe.
García també ha lamentat que no se'ls convidés a la reunió entre l'administració catalana i el govern local. Avui que les altes temperatures dels jutjats de Sabadell han impedit que l'alcaldessa Marta Ferrés hagi declarat com a testimoni del cas Mercuri. Més de 30 graus hi havia a la sala tercera de la segona planta amb una vintena d'advocats en 40 metres quadrats. Insostenible, segons el reglament dels edificis públics. José Antonio López és l'advocat de l'acusació popular.
En aquest cas nosaltres no podem demanar ni obligar ningú que faci en condicions d'insalubritat cap declaració ni cap acte judicial i, per tant, no hi ha hagut més remei que suspendre per les condicions que es donaven davant de la sala.
Ara, Ferrés i els altres dos testimonis citats per avui hauran de declarar el mes d'octubre. I en esports, moviment als despatxos del Sabadell, el setè fitxatge arlequinat és Aitor Pascual i en els pròxims dies aterrarà a la nova Creu Alta una altra incorporació, Aaron Reyes. Tot seguit us ampliarem aquestes i altres notícies, abans però rebeu una salutació de Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts i mig de les 7 de la tarda. Anem als serveis. Hem passat uns dies de calor molt intensa, amb molta xafogor a la ciutat. En Roc Mateu ens explica què ens espera per les pròximes hores. Bona tarda.
Bona tarda, estem encara immersos en aquesta onada de calor, però sembla que ja té els dies comptats, especialment de cara a divendres al cap de setmana arribaran canvis amb una clara refrescada de les temperatures. Però de moment avui encara parlarem d'ambient càlid a l'interior, valors que s'han tornat a repetir propers als 38, 39, 40 graus cap al Pla de Lleida, també punts de la Catalunya Central, Prepirineu de Lleida, per tant ambient molt tòrrid avui encara, també molta xafu a la costa, tot plegat amb una jornada que s'ha presentat assolellada, això sí, amb canvis a partir de migdia, que han anat creixent nuvolades al Pirineu i ara mateix ja descarreguen alguns ruixats, alguns xàfecs entre la Cerdanya i el Ripollès. Puntualment, fins i tot, s'ha vist alguna pedregada. I el que dèiem, canvis a la vista, especialment de cara al cap de setmana, sembla que arribaran també ruixats i tempestes, de moment, però només afectarien a punts de l'interior. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Repassem ara l'estat de les carreteres que ens envolten. A la C58, circulació amb retencions a Sant Quirze, sentit Manresa, de 2 quilòmetres. També a Sant Cugat hi ha complicacions amb un carril tallat per un accident que provoca 3 quilòmetres de trànsit dens per accedir a l'AP7 en sentit Girona. Pel que fa a Barberà, 1 quilòmetre també per entrar a l'autopista, però en aquest cas cap al sud. Si posem la mirada a Barcelona, trànsit dens i molt dens a la ronda litoral en sentit Besòs. També en aquest mateix sentit complicacions a la ronda de dalt, més congestionada a Sarrià i amb trànsit dens en els dos sentits des d'Horta fins a Nou Barri. Passen 4 minuts i mig de les 7, anem entrant en matèria. L'Associació de Veïns dels Merinals reclama posar per escrit el preacord entre l'Ajuntament i la Generalitat sobre els 170 pisos amb danys estructurals. El president Francisco García tem que, si no s'arriba a fer, el compromís d'elaborar un estudi neutral que determini l'estat real dels immobles quedi en paper mullat. García ho ha dit en una entrevista al Notícies Migdia de Ràdio Sabadell.
Vivim en un país on el que sembla ser que el que val és el que està escrit en un paper i signat. Les paraules se les emporta el vent. Llavors, les bones intencions i les bones paraules no tenen cap valor sense que estiguin reflectides en un document signat per tothom.
El president de l'entitat també s'ha queixat que els veïns no participessin a la reunió d'ahir al consistori entre representants de les administracions local i catalana. Núria García, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. No hi van participar perquè no els van convidar, segons ha explicat Francisco García. I creu que no els van cridar perquè l'Agència de l'Habitatge de Catalunya encara té, diu, alguna cosa a amagar.
El fet de no convidar-nos a nosaltres és que perquè volien incloure aquesta famosa frase o aquesta famosa condició de que s'han de declarar en ruïna tècnica o econòmica els pisos, que és el motiu, l'únic motiu pel qual no hi va haver-hi entesa en la mediació.
En aquest sentit, García defensa posar per escrit el compromís de tots els implicats en el conflicte d'assumir les conclusions de l'informe independent que s'ha d'elaborar, siguin quins siguin els resultats. És a dir, o la rehabilitació o l'enderroc dels habitatges per tornar-los a construir. Des de Junts per Sabadell, la portaveu Lourdes Ciuró, que a diferència dels veïns sí que va participar en la trobada, ha celebrat el principi d'acord al qual s'ha arribat gràcies, ha dit, a la lleialtat institucional.
Un clima de no posar pals a les rodes i, per tant, per nosaltres valorem molt positivament el fet de que hi hagi l'acord d'entomar i encarregar un informe pericial objectiu que determini l'estat real, en paraules dels veïns, d'aquests habitatges. A més, sabeu que aquest dictamen vam tenir molt interès en que reflectís que si el resultat d'aquest dictamen seria el que s'implementaria. És a dir, si és rehabilitació, rehabilitació, si és enderroc, és enderroc. Aquí les dues parts s'hi van comprometre.
Ciuró també ha avançat que el pròxim mes d'abril podrien iniciar-se les obres d'urbanització pendents als Merinals, també competència de la Generalitat, abans el consistori no n'assumeixi la titularitat. Ara per ara, però, el Departament de Territori estaria elaborant el conveni que ha de fixar el calendari i les actuacions concretes que s'hi han de fer.
Canviem de qüestió. L'alcaldessa Marta Ferrés declararà l'octubre pel cas Mercuri. Les altes temperatures que registraven aquest migdia els jutjats de Sabadell han impedit que els tres testimonis citats per avui poguessin respondre a les preguntes en relació a la peça 28 d'aquest cas. Durant l'anterior onada de calor ja es van haver de tancar 8 plantes de l'edifici perquè el sistema de climatització està espatllat. Unes deficiències que avui han afectat la sala tercera de la segona planta on se celebrava la vista amb l'alcaldessa de la ciutat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. A quarts d'11 del matí ha estat rebuda amb una escridassada per una quarantena de persones, moltes d'elles vinculades a la Crida per Sabadell i la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Al cap d'una hora i mitja, Ferrés ha abandonat l'edifici sense haver declarat. Ni ella, ni l'exalcalde Joan Carles Sánchez, ni un extreballador d'Esmatxa, els tres testimonis citats per avui. I és que la precària situació dels jutjats de Sabadell impedia que ho poguessin fer amb les condicions de seguretat i higiene que marca el reglament. Ho explicava l'advocat de l'acusació popular, José Antonio López.
Dins de la sala érem aproximadament unes 25 persones i en una sala de potser uns 40 metres quadrats era impossible que, a mesura que anava pujant la temperatura, fer les declaracions a més de 30 graus. Llavors els advocats de les diferents defenses i la jutgessa d'instrucció ha demanat que, entenc que no es poden fer les declaracions en aquestes condicions, vulnerant la normativa de seguretat i higiene en els espais públics i llavors s'han decidit suspendre.
De moment no hi ha encara una data fixada per iniciar aquestes declaracions, però tot fa pensar que serà a l'octubre, en funció de l'agenda judicial. Una pròrroga que farà retardar també el tancament de la instrucció d'aquesta peça, que ja està molt avançada.
Evidentment, això implica que la instrucció de la causa s'hagi de tancar més tard, evidentment, perquè si ara es fessin les declaracions, aquesta és una instrucció que està pràcticament tancada, si s'haguessin pogut fer avui les declaracions, doncs, evidentment, ja haguéssim avançat, no hauríem d'esperar a l'octubre per poder fer aquestes declaracions. És evident que tot s'endarrereix, com a mínim un parell de mesos.
A l'octubre, doncs, Ferrés haurà d'explicar com és que va viatjar en dues ocasions al Marroc el novembre de 2010 amb uns vols pagats per Esmatxa, una companyia que al cap de 2 anys guanyaria la concessió de la neteja viària i la recollida d'escombraries, el contracte més quantiós de l'Ajuntament de Sabadell. Abans de Ferrés també ha entrat als jutjats Cristóbal Martell, advocat de Manuel Bustos, imputat també en aquesta peça, com el seu germà Paco Bustos, entre altres exregidors del seu govern.
L'Ajuntament de Terrassa ha decretat 3 dies de dol per l'assassinat d'una dona aquest matí a la localitat per part de la seva parella. L'home ha matat la dona i després ha anat fins a la comissaria de la Policia Nacional a pocs metres del seu domicili per entregar-se als agents. El cos dels Mossos d'Esquadra investiga el cas, que està sota la tutela del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa.
Els fets han tingut lloc aquest matí. L'home ha matat la seva dona i després s'ha dirigit fins a la comissaria de la Policia Nacional, que es troba a la zona del Vapor Gran, igual que el seu domicili. Llavors, els agents s'han desplaçat fins al seu habitatge pocs minuts després i han trobat el cos sense vida de la dona. L'home està detingut i la investigació i el cas ja han passat a mans dels Mossos d'Esquadra i del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa. Els fets han fet que l'Ajuntament de Terrassa hagi decretat 3 dies de dol després de convocar la taula del feminicidi. Ho ha explicat l'alcalde Jordi Ballart.
Hem decretat, en primer lloc, com a mesura més simbòlica, aquests 3 dies de dol. Per tant, doncs, durant les properes 24 hores no s'organitzarà cap acte institucional i durant les 48 següents, en tots aquells actes institucionals, es farà un minut de silenci. Hem convocat també un minut de silenci demà a la Junta, aquí a la porta de l'Ajuntament, a la una del migdia. També es faran concentracions en diferents centres cívics municipals.
En la mateixa línia, Ballart ha explicat que també s'instal·larà un crespó negre a l'Ajuntament i les banderes onejaran a mig pal. Per tot plegat, Ballart ha expressat la màxima solidaritat amb familiars i amics de la víctima.
Veiem una nova situació de violència masclista, per tant, el primer, com a Ajuntament, com a govern municipal, és expressar la màxima solidaritat amb la família de la víctima, tot el suport a la família i al seu entorn, evidentment rebutjar amb tota l'energia possible aquest acte totalment lamentable, injust, fruit d'aquesta societat patriarcal.
El jutjat de violència sobre la dona de Terrassa ha explicat que no hi havia antecedents de violència en la parella.
I els Mossos d'Esquadra han editat una guia per evitar que els lladres facin l'agost a l'estiu. Es tracta d'un seguit de recomanacions destinades als ciutadans per protegir el seu domicili si marxen de vacances. Sobretot, els cossos de seguretat demanen que no es publiciti a través de les xarxes socials, que ja no som a Sabadell, ni tampoc les dates exactes del nostre viatge. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Els Mossos d'Esquadra recomanen als ciutadans que siguin discrets i que no facin difusió del seu viatge. A més, és essencial que simulin que són a casa encara que no hi siguin. Per exemple, recomana no tancar les persianes del tot, deixar alguna peça de roba estesa i, sobretot, demanar algú de confiança que en reculli la correspondència. El sotscap de la comissaria dels Mossos de Sabadell, Felip García, ha explicat al Connectats que cal tenir fet un inventari dels objectes de valor que tenim al domicili.
És convenient que tinguem un inventari d'objectes de valor amb el número de sèrie, la marca i el model. Això facilita la identificació dels objectes en cas de possible robatori. Com ho podem fer? Doncs avui en dia, pum, anem a parar al mòbil. Amb el mòbil, doncs, podem fer fotografies d'aquelles joies, d'aquells electrodomèstics d'un valor considerable, doncs, que tenen un número de sèrie, un número d'identificació, en el cas de les joies, una marca, un nom, una data concreta, en el cas dels electrodomèstics, o el número de sèrie.
L'inspector García també proposa deixar un llum del pis encès com un mecanisme per simular les persones de fora que som a casa.
Deixar amb algun llum encès, tot i que hi ha molta gent que diu que això gasta molt, etc, però més val comprar-se una bombeta de baix consum, que en 15 dies pocs euros ens facilitarà o ens donarà una garantia de que possiblement no ens vinguin a robar.
García recorda que si marxem de viatge hem de seguir els mateixos consells de seguretat que si ens quedem a Sabadell i que en cas que ens passi alguna cosa ens hem de dirigir a la policia de cada país.
Falta un minut per un quart de vuit. Anem a repassar altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. Els regidors de Junts per Sabadell han criticat que els dos partits que formen part del govern votessin a favor de retirar la pancarta de llibertat presos polítics.
Ho ha lamentat Lourdes Ciuró, portaveu de la formació independentista.
És un greu error donar l'esquena als drets i les llibertats. I a més, és un greu error encara pitjor comprar el marc mental, en aquest cas, que es tracta d'utilització de símbols polítics a les façanes institucionals. Això no és així, no són símbols polítics, això és una reivindicació del dret d'expressió, de la voluntat de més del 54% de la ciutadania de Sabadell que demana la llibertat dels presos polítics.
Tot i això, Ciuró ha assegurat que manté la seva bona relació amb el govern i l'oposició per tirar endavant tots aquells temes que siguin beneficiosos per la ciutat.
L'Ajuntament reposa el cablejat de l'enllumenat públic sostret al barri de Nostra Llar, una actuació que ha costat més de 5.000 euros.
Concretament s'ha treballat als carrers d'Osaka, del Coi, São Paulo i al carrer de Lot. Després del robatori de cable de coure, la reposició s'ha fet amb la major celeritat possible, amb la voluntat que el barri pogués retornar quan abans a la normalitat. També s'ha reforçat la vigilància policial a la zona i s'ha incorporat el nou sistema antirrobatori en els quadres elèctrics, que dificulta molt més l'extracció del cable.
El nou centre logístic d'Amazon a Barberà donarà feina a 230 persones en els pròxims 3 anys. La planta suposarà el 7è centre a Catalunya de la multinacional.
Les instal·lacions són d'última generació i les primeres d'Europa, que comptaran amb l'anomenada tecnologia Pegasus, un sistema de gestió individual que permet col·locar les comandes amb un camp robotitzat a la rampa adequada en funció de la seva destinació. La nova planta d'Amazon tindrà una superfície útil de més de 28.000 metres quadrats, equivalent a 4 camps de futbol. La instal·lació de la multinacional a Barberà ha generat algunes crítiques per part dels municipis veïns, com ara Sabadell. Tot i que el govern local veu amb bons ulls la instal·lació d'Amazon a la població veïna, reclama a la Generalitat que prengui les mesures necessàries per garantir una bona mobilitat a la zona.
I localitzada sana i estàlvia, una nena de 8 anys que es va perdre al torrent de Colobrers mentre era d'excursió amb el casal d'estiu.
La menor va arribar en bon estat de salut fins a Castellà. Allà una veïna la va acompanyar fins a casa seva. En la batuda per localitzar-la van participar diverses unitats dels Mossos i dels Bombers, així com 3 patrulles de la policia municipal.
I un últim punt, ha cremat un contenidor de paper a la plaça Creu Alta.
Les flames es van originar a l'interior d'un recipient de reciclatge de paper i només van cremar-ne el contingut. Els fets van tenir lloc ahir a 2:15 de la tarda al carrer Molló i Pujal, a Montseny.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupció. Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
Aquest any, del 21 al 26 de juliol, l'equip de 13
On Tour.
13 On Tour és l'essència de 13. Sortirem a conèixer el territori. Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. I qui serem l'equip de 13?
Hola, sóc el Joan Moya.
Hola, sóc l'Abel Penya.
Sóc l'Aleix Bunyó i us espero amb Sof a l'equip tècnic. Del 21 al 26 de juliol, al 13
On Tour.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i en les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de repassar altres notícies més enllà de Sabadell i la comarca. La Comissió Europea portarà a Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per incomplir els límits de contaminació.
I és que Barcelona i Madrid sobrepassen des de fa 10 anys els màxims marcats per la normativa i considera insuficients els passos que s'han fet per millorar la qualitat de l'aire. De fet, la Comissió Europea ja tenia iniciat un procediment pels excessos de diòxid de carboni registrats a les dues ciutats i a l'àrea del Llobregat. Però Brussel·les havia decidit donar una oportunitat a Espanya per millorar la situació. Com que no s'han fet els deures, Europa denunciarà l'estat d'aquest dijous i podria acabar amb una sanció.
Una noia de 20 anys ha denunciat que la seva exparella i dos homes més la van violar fa 2 anys a Sevilla.
La Policia Nacional per ara ha detingut només l'exparella de la jove, un noi de 33 anys, i investiga els fets com un presumpte cas de violència de gènere, segons ha informat la comandància de Sevilla d'aquest cos policial al 324.cat. Ara els investigadors estan a l'espera de l'informe del metge forense que ha atès a la noia. Els resultats ajudaran a esclarir si es tracta d'una agressió sexual.
Assassinada una activista LGTBI russa després d'aparèixer en una llista de caça d'un grup homòfob.
El cos de l'activista Yelena Grigorieva es va trobar diumenge a prop del domicili de la víctima a Sant Petersburg, amb múltiples ferides d'arma blanca i senyals d'haver estat estrangulada. De 41 anys, havia rebut freqüents amenaces de mort, segons denuncien els seus companys per defensar els drets del col·lectiu LGTBI i altres causes impopulars a Rússia. També acusen la policia de no haver-la protegit. De fet, els agents investiguen el cas com si fos un crim de violència domèstica i han detingut un sospitós.
Fins a 3 motoristes han mort en els últims dies a les carreteres catalanes.
Ahir a la nit, un jove de 25 anys va morir en xocar amb la seva moto contra un vehicle que va saltar la mitjana per un accident previ a la carretera C-17 a Mollet del Vallès. La víctima és un veí de Lliçà de Vall. Dilluns mateix a la nit, un altre home de Caldes de Montbui va perdre la vida en sortir de la carretera C-14-15B, i el mateix dia a la tarda un home de Tarragona va morir en topar amb una ambulància a Vilaseca.
Podem veu encara insuficient la nova proposta del PSOE per la investidura.
La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, i el secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, s'han reunit aquest matí abans de la segona votació de demà. Podem, de moment, ha demanat prudència i ha rebaixat les expectatives d'un acord perquè, diu, gairebé no hi ha avenços en la proposta que els ha traslladat el PSOE. La formació de Pablo Iglesias demana competències en assumptes com ecologisme, política fiscal, ciència, igualtat o ocupació.
I encara en política, el Parlament s'ha celebrat durant tot el dia d'avui el debat general sobre les propostes per la Catalunya real.
Una sessió en la qual el president Quim Torra ha demanat als comuns que no renunciïn a l'autodeterminació ni deixin de banda a Catalunya durant les negociacions amb el PSOE.
I jo, vostès, que ara tenen ocasió en aquestes negociacions que tenen entre el PSOE i Podemos, el que sí els prego és que no renunciïn a un dels grans consensos, que és el de l'exercici del dret de l'autodeterminació de Catalunya. No deixin Catalunya de banda, perquè no es pot governar contra Catalunya ni contra l'opinió dels catalans.
A banda, Jéssica Albiach, presidenta del grup de comuns, ha exigit a Torra que abandoni la gesticulació i que busqui una resposta inclusiva i transversal a la sentència del Suprem.
I un últim apunt en l'àmbit internacional, Boris Johnson ja ha estat investit primer ministre britànic per la reina d'Anglaterra.
Qui va ser ministre d'Exteriors amb la seva predecessora, Theresa May, ha estat nomenat, com obliga la tradició, per la reina Elisabet II en una audiència breu al Palau de Buckingham, on ha rebut el seu reconeixement oficial. Tot seguit, Johnson s'ha desplaçat a la residència del 10 de Downing Street, on ha fet la seva primera compareixença com a Premier. Ha abordat el tema principal que l'ocupa, prometent que el 31 d'octubre el Brexit serà una realitat sense excuses.
8 minuts per 2 quarts de 8, anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem parlant del conjunt arlequinat, perquè Aitor Pascual no serà l'únic jugador nascut a Ferrol que fitxarà pel centre d'esports. En els pròxims dies, tal com ha avançat el portal Mucha Calidad, el club arlequinat incorporarà el mitja punta a Aaron Rey.
Té només 21 anys i enguany ha jugat al filial del Celta. L'acord entre les parts és total i només falta la firma per materialitzar la seva arribada a la nova Creu Alta. La temporada passada semblava que agafaria un paper important amb el club de Vigo, però una lesió va impedir que tingués més protagonisme. Finalment, va acabar desvinculat del Celta fa uns dies. Anteriorment, per cert, va jugar també les files del Racing de Ferrol, on va coincidir amb Aitor Pascual.
Un Pascual, Sergi, que s'ha convertit avui de forma oficial en el 7è fitxatge del centre d'esports i a terra a la nova Creu Alta per reforçar el lateral dret.
És un altre jugador jove de només 20 anys, en el seu cas procedeix de l'Atlético Levante. Enguany ha fet 2 gols i va ser titular en molts enfrontaments de la primera volta, a diferència de la segona. El filial granota el va fitxar procedent del Racing de Ferrol i un any després el tornaria a cedir al seu club d'origen. Va ser llavors, a la 2017-2018, quan va començar a destacar amb 14 titularitats. La seva precocitat, debutant a la categoria de bronze amb només 16 anys, va despertar l'interès de grans clubs com el València. Ara es posarà sota les ordres d'Antonio Hidalgo per disputar-li el lloc a Òscar Rubio.
I en futbol, a la Nacional Juvenil, el Mercantil ha tornat avui a la feina per començar a preparar la pretemporada. Els blaugranes, amb la plantilla ja tancada, també tenen definit el calendari d'amistosos abans d'iniciar la Lliga el pròxim 1 de setembre.
Aquest mateix diumenge, els gracencs disputaran el primer d'aquests enfrontaments contra el Nàstic de Manresa. sorpresa. De la resta, destaca especialment el partit programat pel dissabte 3 d'agost contra el primer equip del Sabadell Nord. En aquests duels, els nous capitans designats, Gerard Silvestre, José Soto i Marc Ruano, estrenaran braçalet. Sobre aquest fet ha parlat Carlos López, el tècnic del Mercantil.
No només aquest any, sinó hi ha molts altres anys que han pogut sortir clubs potser una miqueta més potents que els nostres i sempre s'han mostrat molt, molt fidels. Són nens que, com bé dius, són de tota la vida d'aquí. I la veritat és que sempre fem, bueno, tots molts entrenadors, no?, fan votacions i tal. Jo ho he fet sempre, el que passa que aquest any era una cosa impepinable que hem decidit des del club perquè crec que és el mínim que es mereixen, després d'aquesta temporada se'ls acabarà el futbol base i, per tant, tota la seva vida esportiva futbol base aquí al club.
Recordem que el Mercantil debutarà en Lliga el pròxim 1 de setembre a casa rebent la Unificació en Bellvitge.
Anem cap a Guangzhou. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha obtingut el bitllet directe per als Jocs Olímpics de Tòquio en classificar-se per la final del Mundial. Les de Miki Oka s'han desfet d'Hongria a les semifinals per 16-10.
I només havia en joc una plaça per Japó, però com que l'altre finalista als Estats Units ja té el passaport olímpic, aquest va parar de forma automàtica a mans d'Espanya, que disputarà la tercera final d'un Mundial i es reeditarà la que va tenir lloc a Budapest fa 2 anys, que va acabar amb triomf per les americanes. Avui, el combinat estatal ha estat molt superior a les hongareses, manant sempre en el marcador i amb una gran segona part de Judit Forca, jugadora de l'Astralpool, que ha estat la màxima realitzadora amb 4 dianes. Maika García ha fet un gol i la portera Laura Ester ha estat escollida com la millor jugadora del partit. Aquest divendres a 2:15 del matí, Espanya i Estats Units es disputaran l'or. Les americanes, per cert, han vençut aquest matí a Austràlia per 7-2.
I demà a les 10 del matí els homes intentaran seguir les mateixes passes que la selecció femenina.
Sí, perquè els de David Martín disputen també les semifinals, en el seu cas contra Croàcia. En cas de victòria, a més d'assegurar-se com a mínim la plata, també valdria per obtenir el passaport olímpic. L'altra semifinal, que jugarà a continuació, la disputaran Hongria i Itàlia.
Abans, però, aquesta pròxima matinada arriba el torn de Marina García Guangzhou, la nedadora barcelonina del Club Natació Sabadell, competeix en el seu 5è mundial buscant una nova final dels 200 braça.
Final que només ha tastat en una ocasió, va ser fa 6 anys a Barcelona, on va ser 6ena i va fer la seva millor marca personal. Aquest cop hi ha dues bracistes que estan per sobre de la resta, la nord-americana Lily King i la russa Yulia Efimova. A partir d'aquí, la lluita pel bronze hauria d'estar més oberta. García apunta com a objectiu tornar a ficar-se entre les 8 millors.
Amb les marques que hem pogut estar nedant aquesta temporada i tenint en compte el rànquing, crec que puc estar lluitant per estar en una final i crec que això és el meu objectiu principal, de veritat.
A la prova també serà l'andreuenca Jessica Bay. La jornada començarà a partir de les 3 de la matinada i les sèries dels 200 braça estan programades en tercer lloc. Marina García nedarà pel carril número 6 de la quarta i última sèrie.
Profunda renovació al sènior masculí de futbol sala del Club Natació Sabadell. Més del 70% de la plantilla que tindrà a la seva disposició Borja Burgos és nova. L'objectiu serà fer un pas endavant a segona B, acabar entre els 5 primers i classificar-se també per la final a la 4 a la Copa Catalunya.
En total van 7 fitxatges i encara en podria caure algun més. El club ha apostat per pescar les millors pedreres. Del Barça han arribat Pau Recasencs i Juanfran Hervás. Del Santa Coloma, Marc Elias, Arnau Manzano i Aleix Basalduc. Els últims dos reforços han estat Arnau Ametlla i Arnau Vallverdú, procedents del campió de Lliga, el CCR de Castelldefels. Arnau Casabon és el director esportiu de l'equip.
L'entrenador també és nou, l'equip és nou, això vol dir que s'haurà de treballar aquesta pretemporada, són tots els mecanismes nous i bueno, ganes, implicació n'hi haurà segur, això sí que ho garantitzem, i a partir d'aquí el Borja, la manera de treballar ens agrada i és molt semblant al joc que volem a la base i crec que tot anirà bé.
De la columna vertebral de la temporada passada només segueixen jugadors com Ferran Ruiz, Dani Castro o Chato. En el capítol de sortides, la més destacada és la del veterà Dani Salgado. El fins ara capità Àlex Borrego ha signat amb el Barceloneta, mentre que, com vam explicar fa uns dies a Ràdio Sabadell, Pep Girvent ha reforçat el grup de Raona de tercera.
I el Rally de la Llana ha obert les inscripcions de la seva 20a edició. Des de l'organització esperen repetir l'èxit de l'any passat. El canvi de data, de Setmana Santa al setembre, va fer repuntar la xifra de participants.
I aquest és el motiu pel qual s'han limitat les inscripcions en una prova que serà puntuable pel Campionat de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt i el Trofeu de Catalunya de Ral·lis Sprints. Ho explica Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell.
Hem limitat a 120 cotxes i a més hi ha una ordre de preferència de la federació, que no solament per ordre d'inscripció, sinó que hi ha una sèrie de gent que corre el Campionat de Catalunya que té una sèrie de preferències a l'hora de quedar inscrit. I bueno, esperem que tornem a fer els 120, que fem el màxim.
La 20a edició del Rally tindrà un recorregut de 261 quilòmetres, 55 dels quals estaran englobats en els 3 trams cronometrats a doble passada. El Rally de la Llana donarà el seu tret de sortida el dissabte 14 de setembre al Parc Catalunya.
Menys d'un minut per 8:15, nosaltres marxem. Això és tot per ara, però us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o el portal de notícies radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem demà a partir de les 11 o un dia en què parlarem amb Ricard Ostrell i el seu nou programa dels migdies a TV3, que serà Planta Baixa. Tots els detalls demà aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.